les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Mique Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat un altre cop. I donem les gràcies també als nostres companys que estan darrere de la taula, que són en Gerard Barrachina i en Alberto Vilela. Jo sóc, com a sempre i és habitual, en Francesc López. Avui tindrem la delegació d'ensenyament amb el seu delegat, mossèn Lluís Sallan. I serà entrevistat per la nostra companya, Mari Bometon. Ara continuem amb un davantal. Hi ha cops que és difícil entreveure enmig del món. L'home sembla que al llarg de la seva vida va passant per etapes que van condicionant la seva forma de fer durant el dia a dia. Normalment no ens n'adonem, però a l'entrar a l'edat adulta deixem d'arriscar i entrem en unes dinàmiques que no volen modificar les nostres formes de fer, sovint obsoletes i arcaiques. Som capaços d'enquistar-nos en posicions i fórmules que van en contra de nosaltres mateixos i del que creiem i professem. És sorprenent, oi? Doncs fem un exercici de reflexió. Posem el nostre dia a dia sota les formes de fer de Déu encarnat, home. I descobrirem com de lluny estem de modificar veritablement el que fem. Però encara pitjor, si estem en llocs amb una relativa o una gran posició de poder en la presa de decisions, som capaços de minimitzar i fins i tot castrar els anhels i formes de fer diferents de les utilitzades des de fa molt temps i a les persones que ens envolten i que les proposen. Com he dit abans, ho fem molts cops sense adonar-nos compte. Però això no ens deslliura del nostre grau de responsabilitat al negar-nos a que les coses canviïn o es modifiquin per a millor. Tot aquest raonament també ens afecta com a Església i com a membres d'aquesta. No volem modificar estructures, anquilosant-nos en formes de fer que segurament ja no són d'aquest temps i negant la realitat que com a Església vivim en l'actualitat. Aquesta és una crida a retrobar-nos en aquella joventut que ens feia enfrontar-nos amb el que no era correcte i ens feia ser activistes del nostre futur. Francesc López, educador social.
Notícies del Bisbat.
Carol García presenta un llibre autobiogràfic.
Carol García és una dona cristiana jove que conviu des de fa anys amb una greu limitació pulmonar que li va impedir continuar la seva vida i presència missionera a l'Àfrica. Actualment viu a Almacelles amb la seva família i forma part de la Congregació de les Missioneres d'Àfrica com a membre associada. Ara ha publicat el seu primer llibre, una autobiografia titulada Mi hermana Àfrica. La presentació serà el dia 6 de febrer a les 11 a l'Auditori del Casal Cultural d'Almacelles.
El bisbe Salvador participa en la xarxa d'entitats sociocaritatives.
El bisbe Salvador va participar el passat 11 de gener en una de les reunions ordinàries de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social, que està conformada per 16 entitats de la diòcesi de Lleida que treballen en l'àmbit de la lluita contra la pobresa, tant a casa nostra com en països del Tercer Món. Monsenyor Salvador Jiménez va escoltar atentament les intervencions dels assistents i va agrair la tasca que cada entitat està duent a terme, així com el treball conjunt que fan en el si de la xarxa. També en aquesta reunió, una tècnica de la Fundació Pere Tarrés va presentar els resultats de l'estudi que analitza l'impacte en la societat de l'acció social de les entitats cristianes de caràcter sociocaritatiu de Catalunya.
Benedicció de les portes de l'atri de l'Església d'Alpicat.
La passada Diada de Reis, l'Epifania del Senyor, va ser molt especial per la comunitat cristiana de la parròquia de Sant Bartomeu del Picat. Amb motiu de la inauguració i benedicció de les noves portes de l'atri de l'Església, va presidir la missa Monsenyor Salvador Jiménez. Van concelebrar mossèn Víctor Espinosa, rector de la parròquia, i mossèn Francesc Martín, que treballa a l'atenció pastoral de l'Escola Terra Ferma.
Surt a la venda el llibre del darrer certamen Maria.
El llibre del certamen Maria, en honor de la Mare de Déu de la Jonquera, ja ha sortit a la venda i es pot adquirir a l'Acadèmia Mariana o a la llibreria Ramon Llull. Està editat d'una manera austera, alhora que molt acurada, i recull els textos premiats, els parlaments de les autoritats, l'acte del jurat i un seguit d'escrits que ens presenten i descriuen les circumstàncies concretes entorn de la Mare de Déu de la Jonquera, la Verge Blanca de l'Acadèmia, el municipi de la Pobla de Cérvoles i el certamen d'enguany.
L'entrevista.
Dins de l'àrea d'ensenyament i dins de l'aspecte i temps que dediquem a les delegacions en el nostre programa, avui tenim la possibilitat de conèixer més de prop la delegació d'ensenyament i tot allò que des d'ella surt per anar creixent en la fe, tots aquells que es poden aprofitar de la programació que es fa dins d'aquesta realitat que, sense dubte, tenen totes les escoles i els grups que tenen i necessiten la formació adient. El seu delegat, mossèn Lluís Allan, està amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Ja sabem que és una persona molt ocupada i que ha pogut fer una mica de temps per dedicar-nos a parlar d'aquest tema. Benvingut. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La delegació d'ensenyament, a nivell global, què és el que té encomanat? Quina és la seva realitat de funcionament i quines són les coses que nosaltres podem compartir?
Com a delegació, és una delegació del bisbe, per tant, d'una funció episcopal, que és la funció d'ensenyar, d'orientar, de presentar aquells models de vida pel desplegament ple de la persona. Uh-huh. Aquesta és la seva funció, bàsicament, que s'articula, en aquest cas, a través dels professors de religió, centres confessionals, classe de religió o la formació inicial del professorat de religió.
Aquesta formació inicial del professorat, comencem per l'últim que vostè ha indicat, en què consisteix?
La formació del professorat consisteix en posar en pràctica el currículum que ja es va aprovar a la Conferència Episcopal d'Ensenyament per l'obtenció del títol de professor de religió, és a dir, de l'especialitat per a impartir l'aere en l'àmbit escolar. I és diferent el currículum, és diferent en el cas de professors de primària, infantil i primària, a professors de secundària.
Per tant, aquesta formació es planifica des de la delegació?
Aquesta formació se garanteix des de la delegació i es garanteix nosaltres a través d'un instrument òptim que tenim en el nostre bisbat, que és l'IREL. Uh-huh. L'IREL, hi ha un acord fet entre la universitat, entre l'IREL i entre la delegació, de forma que en les tres entitats anem fent oferta, seguiment i garantim el nivell de preparació del professorat que impartirà les sessions de formació amb els futurs professors.
No ho sé si sempre, però jo crec que ara sí. Quin paper té dins del claustre de professors el professor de religió de cada col·legi?
D'acord a la llei, el mateix paper que qualsevol altre professor. Pot optar a tots aquells càrrecs que no siguin vinculats específicament per la llei del funcionariat, perquè el professor de religió no és funcionari. No entra per oposició, a no ser que ell sigui ja especialista en religió i tingui la plaça per oposició i demani impartir aquelles hores. Aquesta és l'única excepció. Normalment això no passa així, sinó que el professor de religió és un professor especialista, igual que el de música, igual que el d'educació física, igual que el d'idiomes.
A nivell d'economia estan igualment equiparats els sous dels diferents professors dels claustres dintre d'una escola i, per tant, també del professor de religió?
Els sous venen regulats per l'Estatut dels Treballadors en un cas o per la Llei de la Funció Pública en un altre. Per tant, no és idèntic, però és molt digne.
Per tant, el paper de l'IREL cada vegada ha estat més present, més important i més necessari.
El paper de l'IREL jo crec que és determinant. I és una gran fortuna que tinguem una institució com aquesta en el nostre bisbat. No solament per altres àmbits de pastoral, sinó per aquest diàleg obert, per la formació d'agents de pastoral, per la formació de professors o per la titulació en l'àmbit de l'especialització del camp teològic en molts laics, que d'altra manera no podrien fer, i que molts bisbats desitgen, anhelen tenir això que tenim.
Pioners en moltes coses aquí a Lleida i també amb l'Institut de Ciències Religioses. Parlem una altra vegada i més dels professors. Hi ha demanda de possibilitat d'especialitzar-se en religió?
Hi ha demanda i darrerament hi ha molta demanda, sobretot des de que hem signat aquest conveni. Aquest conveni amb la universitat, amb l'IREL i amb la delegació, contempla una formació que es pot cursar a l'interior de la Facultat de Psicopedagogia i que té una càrrega de crèdits determinat, limitat. Una altra càrrega de crèdits, també limitat, s'oferta com a crèdits transversals per totes les carreres de la universitat. S'imparteixen en l'edifici del rectorat. I l'altra càrrega de crèdits que faltaria s'imparteixen en l'Institut Superior. I, per tant, tenim un equip de coordinació, al cap del qual hi ha el secretari d'Estudis de l'Institut Superior de Ciències Religioses.
Quants professors o professores de religió hi ha a Lleida i comarques, o almenys a la demarcació del nostre bisbat, i que vostè, doncs, sàpiga exactament?
Bisbat de Lleida estan sobre, dic sobre, perquè, clar, hi ha altes i baixes en funció de les baixes per maternitat, per malalties, per assumptes propis, etc. Sobre els 67 professors.
Demanda de la classe de religió?
La demanda de la classe de religió no ha baixat d'una manera significativa. Estem sobre el 70, entre el 70 i el 75% en el cas de primària i infantil, i estem sobre el 27-28 en el cas de secundària. Lamentable que en alguns llocs no es pugui fer suficient espai acadèmic per cursar-lo també en infantil o per cursar-lo també, i això és un efecte negatiu de la Llei Wert, com altres efectes negatius ha tingut, en el cas del batxillerat i la formació professional.
Per tant, no és una classe complementària, encara que sigui optativa.
No, és una classe curricular exactament igual que una altra, per tant, amb els mateixos requisits acadèmics per la impartició, per l'avaluació, i amb requisits superiors en el professor que les imparteix. Perquè, a més d'estar al nivell acadèmic, a nivell de titulació acadèmica de la resta de companys que treballen en el seu nivell, ha de tenir, a més, aquesta qualificació de l'especialitat en religió.
La manera de ser de cadascú també indica una mica, no?, la vessant que cadascú escolleix dins de la seva professió. Ha de tindre unes característiques especials el professor o professora de religió en la seva manera de ser o en la seva vida? En la seva manera de comportar-se durant la resta?
Ha de ser un professional, ha de saber actuar amb art, per tant, creativament, contemplant la realitat com és, i la realitat aquí és cada infant, que és diferent, ha de ser algú capaç d'entrar en diàleg amb les situacions personals de l'alumne, perquè el que es tracta és d'un ensenyament significatiu per a la vida i no un ensenyament purament abstracte. Aleshores, això significa que incorporar aquests ensenyaments, aquests valors, aquestes maneres d'interpretar la realitat a partir de les experiències que tenen els nens, significa molta complicitat amb ells, molt acompanyament, molt saber escoltar amb ells i també a altres companys, perquè el professor de religió sovint s'ha convertit en algú també que a vegades és confident d'altres companys. I al mateix temps, aquesta matèria, com que està en diàleg amb la resta, amb l'art, en el camp de l'art, en el camp de la música, en el camp de les ciències, en el camp de la literatura, ha de ser una persona també oberta a les altres, camps dels sabers, i que cooperi, treballant en equip i fent programes transversals amb la resta del professorat. Aquestes són les característiques pròpies. I ha d'avalar això que està fent amb un estil educatiu, amb un testimoni personal.
Aquest testimoni personal, aquest estil, de quina manera pot influenciar en la formació de l'ésser humà la classe de religió, ja que estem parlant amb el delegat d'ensenyament de Lleida, i, per tant, doncs, reconeixem que no tothom que ens escolte està només sapiguent quines són les característiques que s'han de tenir per ser professor i tindre aquesta titulació, que vostès ja informen, sense dubte, al començament de la carrera de magisteri. Però, a nivell general, mossèn Sallan, quina importància té en la formació de l'individu la classe de religió?
I la importància, al meu entendre, és gran. És gran perquè aporta un espai que la resta de matèries no li aporten. D'interpretació més enllà de lo immediat, d'orientació vers un horitzó, un sentit que té la vida, de desplegament de unes actituds que es fonamenten no en unes estratègies, sinó que es fonamenten en una manera de ser. I aquesta manera de ser ens porta al desenvolupament a través de la justícia, de la participació i a través de la promoció de la veritat d'aquest món en el qual vivim. Des d'aquesta perspectiva, evidentment, l'àrea de religió aporta unes possibilitats de vertebració d'una ètica, d'una presència pública, d'una manera de construir el món, les relacions amb els companys, la família. En definitiva, aquesta àrea aporta el que el papa definia, de fet, el papa actual, el papa francès, definia, de fet, l'educació com una gran construcció en la transformació d'aquest món. I que, per tant, l'acte educatiu és un acte d'amor. Aporta aquesta visió, que és una visió raonablement amorosa i amorosament raonable a la vida de la persona.
Davant d'uns pares que han de fer l'opció de que el seu fill assisteixi o no a la classe de religió, ja que ara hi ha d'altres possibilitats amb aquell mateix horari escolar, si no són practicants de la nostra religió, suposo que en el nostre país doncs encara la majoria catòlics, què els hi diria?
De fet, ens trobem en la darrera enquesta oficial que tenim de l'estat de l'àrea de religió en el nostre país i en tot Espanya. Ens trobem que hi ha un percentatge elevat, molt elevat, de pares que demanen religió i ells no són habitualment practicants. I, a més, van a escoles, porten els seus fills a escoles públiques. Curiosament, en aquest grup de famílies manifesten en un 86% un nivell de satisfacció gran, perquè opten, demanen que l'atenció en aquesta dimensió de valors, de comportaments, de vertebració de la persona, de recerca de sentit, de cooperació, etcètera, etcètera, que anat dient abans, que aporta la classe de religió, fonamentant-la en la persona de Jesucrist, que ha viscut en la realitat nostra històrica quotidiana, digo, per això és un valor pel meu fill. I manifesten aquesta satisfacció. Curiosament, és un nivell de satisfacció. En el cas dels pares poc practicants de l'escola pública, és un 86% els que manifesten aquesta satisfacció. Solament és el 81% als col·legis confessionals. I la raó és clara, perquè en els col·legis confessionals ja implica que faran religió. I l'altra és una opció que han de fer, i per tant és una recerca i una reflexió prèvia que han de fer.
Doncs, per sintetitzar tot això que vostè ens ha dit, quins reptes té actualment la delegació d'ensenyament?
La delegació d'ensenyament té, en primer lloc, el repte de garantir que se farà el servei educatiu que els pares demanen i que, com això és un bé, s'ha regulat legalment. I, per tant, garantir aquest servei educatiu als pares. Garantir la qualitat pedagògica, professional, del professorat. Garantir, també, el to, l'estil educatiu, les conviccions que animen en aquest professorat. I, quart, promoure una reflexió entre el que és, ha de ser, els continguts de la classe de religió i els reptes de la vida de cada dia en què es troben els infants, que són molt variats. Perquè la pluralitat religiosa està en l'escola, perquè la pluralitat religiosa també està en la classe de religió. Hi ha nens d'altres religions que demanen assistir a la classe de cultura religiosa, perquè hi ha nens que tenen certes dificultats de diversos tipus que troben en la classe de religió un espai de comprensió, d'ajut, de potenciació personal. Per tant, aquesta proximitat del diàleg entre l'ésser de l'alumne i l'horitzó de sentit que pot tenir mostrar-los a través d'algú que l'ha viscut des de la proximitat a la família, a la realitat, com és Jesucrist, és un bé per a ells. I, per tant, garantir això a la societat és un bé social.
Sense dubte important, i quedarien moltes més coses per dir, perquè jo no sé si d'aquí a final de curs vostès tenen algun projecte important que vulgui comentar breument, perquè el temps també s'acaba, però no voldria que marxés, ja que l'han pogut tindre aquí convidat al programa, sense dir tot allò que vostè vol dir de la seva delegació.
Projecte. Tornar a convocar tot el professor de religió de totes les diòcesis amb implantació a Catalunya. I, per tant, serà una trobada catalana de professors de religió. Segon, posar dempeus el seminari permanent de professors de religió de secundària, en el qual comparteixen experiències i comparteixen també estratègies d'acompanyament dels alumnes a l'interior de l'aula. I tercer, articular la delegació d'acord als nous reptes, que és l'acompanyament professional, l'acompanyament personal del professorat de religió.
Suposo que tot això vostè ho està aconseguint. Li agraïm que hagi estat en el nostre programa i, com sempre, m'agradaria que fos vostè el que digués adeu-siau en aquesta entrevista amb un missatge que pugui arribar als pares en general i als professors, si s'escau, que tinguin que continuar amb la il·lusió de la seva vocació de professor de religió.
El missatge és que, a veure, els pares han de fer una reflexió prèvia entorn a aquest tema. I, si no, poden assessorar-se. Poden assessorar-se per professor de religió de l'escola del seu poble o de l'escola del seu barri. I ell es pot explicar de què va. Per què ho dic, això? Perquè sovint aquesta és una de la matèria en què s'ha donat una càrrega política que no li pertoca ni a l'escola ni li pertoca a la matèria. I, per tant, està plena de boires. I si no es treuen totes aquestes boires, difícilment els pares poden veure el contingut real al qual optarien o deixarien d'optar pel bé del seu fill.
Doncs diem als pares que escampin la boira a l'hora de pensar en quina manera convé, de cara al curs vinent, doncs, pensar les possibilitats de que els fills gaudeixin de tot allò que l'escola pot oferir. Moltíssimes gràcies, mossèn Sallan, i que totes les institucions acadèmiques catòliques continuïn amb aquesta línia de ser testimoni a la nostra societat.
Gràcies a vosaltres.
I tot seguit, en el programa us oferim l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Reunió de la coordinadora del programa de Gent Gran.
Tindrà lloc el dimarts dia 26 a les 5 de la tarda a la seu de Càritas a la plaça Sant Josep, número 2.
Trobada formativa de líders del programa de Càritas parroquials.
Serà el dissabte dia 30 a la seu de Càritas Lleida.
Festa de la Mare de Déu de l'Arcada, que es venera a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
La missa solemne tindrà lloc el diumenge 31 a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere. A continuació, ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu de l'Arcada del carrer Major.
Escola Ignasiana d'Espiritualitat.
El divendres dia 29 a 8:45 del vespre, a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola, el jesuïta Joan Carrera, metge, moralista i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, parlarà sobre el canvi climàtic tractat a l'encíclica del Papa Francesc Laudato Si.
El pensament.
Què seria de la vida si no tinguéssim el valor d'intentar coses noves?
Vincent van Gogh.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els cristians perseguits. Em refereixo als cristians perseguits en l'actualitat. Anònims creients que són vilipendiats, atacats i expulsats de les seves cases, morts per la seva fe en Crist. En tenim uns altres, ja canonitzats, als quals acudim com a intercessors nostres i són models de vida per als altres cristians. No puc oblidar els atemptats indiscriminats que es perpetren al nostre món i que són objecte de comentari i sensates reflexions per part de molts analistes. Motiva el meu breu i setmanal comentari l'entrada en el meu correu electrònic de missatges o fotos d'amics i coneguts apel·lant al record de tantes víctimes i a la responsabilitat dels cristians instal·lats en una societat lliure, afable i segura. Hi ha alguns missatges que, amb explicable vehemència, es lamenten de l'oblit o de la indiferència del món occidental davant d'aquesta continuada persecució. Urgeixen que els cristians expressin amb claretat el seu rebuig davant de tanta comprensió i justificació de la mort. Exigeixen, sobretot, una constant oració perquè Déu estovi el cor dels perseguidors i botxins i enforteixi a les víctimes amb el seu consol per gaudir de llibertat i seguretat o de la glòria eterna per als que han estat sacrificats per no renunciar a la seva fe. Cap dels missatges que he rebut apel·la a l'odi o a la venjança. Estic segur que els cristians, que porten en la seva essència el perdó, intenten explicar-se les causes de l'actual situació i recorren per oferir-ho al món sencer, a la persona, al missatge i a l'obra del Senyor Jesús. No hi ha una altra explicació. Ell va ser perseguit fins a la mort i ja es va advertir als seus seguidors que passarien pel mateix tràngol. És dur, exigent i injust per als ulls humans. Expliquem sempre amb la seva gràcia i ens sentim acompanyats i enfortits. Són massa mesos sentint o llegint notícies d'atemptats i morts. És massa evident la injustícia que es comet contra les comunitats cristianes en alguns països que suporten, com a venjança, les conseqüències dels actes d'alguns del món occidental que al seu torn s'han mofat de les creències alienes. Sembla difícil compaginar la llibertat d'expressió amb el respecte a la fe dels creients, fins i tot quan s'utilitza l'humor o la vinyeta en lloc de fonamentades explicacions sobre l'existència de Déu i l'acceptació de l'home. S'ha visibilitzat en els últims mesos el rebuig a la barbàrie i el crim per part d'immenses multituds en totes les ciutats del món. Amb seguretat, això mateix ha creat una consciència major de la importància del respecte a la dignitat humana en tots els aspectes de la vida i una disminució dels fonamentalismes religiosos i els radicalismes laïcistes. Vulgui el Senyor que sigui així. Als cristians se'ns demana molt més que la manifestació del rebuig. Se'ns demana l'oració per les víctimes i pels botxins, sense posar al mateix nivell les actuacions d'uns i d'altres. Se'ns demana mirar constantment la creu de Crist i oferir el perdó. Se'ns demana ser constructors de pau, justícia i llibertat amb la nostra actitud serena, confiada i apresa de les paraules i fets del Senyor. La meva responsabilitat pastoral m'urgeix sol·licitar que feu presents en les vostres celebracions les vides dels cristians perseguits. Que no us oblidem mai. Que formin part de la nostra oració personal diària. Que col·laborem amb les organitzacions d'ajuda a persones i comunitats cristianes perseguides. Bon dia, amics.
La delegació d'ensenyament, com heu pogut escoltar, és peça fonamental en la formació dels nostres infants i joves. Tingueu present a l'hora d'elegir escola i tingueu-la present a l'hora d'elegir la classe de religió. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.
Debat a Bata. El Bisbat de Lleida.